Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts avui dijous a La Tertúlia. Avui tinc dos lauredians a La Tertúlia. No ho he fet aposta, però hem agafat la parròquia, diguem, de més a baix. Per dir-ho així. Josep Majoral, benvingut. I bon any.
Dia, i bon any.
Eugeni Santiago, benvingut i bon any.
Igualment, moltes gràcies, bon any.
Bueno, dit la parròquia de més a baix, perquè avui, de les glaçades que ha fet aquesta nit amb aquesta inversió tèrmica que comentàvem abans d'entrar a l'estudi, dius 60 i pico persones ateses a urgències per caigudes. Espero amb no mals majors, a fractures i coses així, però déu-n'hi-do.
Home, sí, la veritat és que déu-n'hi-do. Jo crec que aquí ens ha faltat una mica la falta de costum, aquella que tenien abans els nostres pares i padrins, que cada dia estava gelat. Doncs avui jo crec que ens ha agafat per sorpresa i molta gent, doncs, ha caigut. És així.
Jo en faig part, eh? Han passat dues aquest matí d'aquestes que no t'esperes, no? Però bé, Sant Julià, al ser la més baixa, per dir-ho així, és una miqueta la menys propensa, per dir-ho així, però bueno, també hi fa rasca.
Anàvem amb banyador avui a Sant Julià, de la temperatura que feia. Enric.
Ah, sí. Ja he obert la platja, doncs, no?
Ja tenim oberta, el que vulgui anar ja pot agafar l'entrada.
Bueno, és cosa d'apuntar. Cert que, bé, es veien xarxes aquests dies que molta gent es mofava d'una miqueta les temperatures que hi havia a França i la nevada i tal, ho comparava amb Canadà, però és cert que el que deies tu, Josep, no? Dius, fa anys, fa temps enrere, padrins, doncs estàvem acostumats a freds, gelades, nevades, i avui dia ens sobta cada vegada més.
És així, jo aquesta discussió la tinc a casa, molt sovint em diuen, fa molt fred avui, fa fred, però aquests dies estàvem a 6 sota 0 i no fa tants anys jo recordo veure els termòmetres a menys 10, menys 12 a Sant Julià, i per tant sí que fa fred, però no és aquell fred que feia no fa pas tants anys enrere, eh? Però bueno, jo de totes formes he dit que ho agraeixo que faci un hivern d'aquests d'usos, aquests hiverns que al final penso que va a favor de tot el que és el tema de matar microbis, de tota aquesta part mediambiental.
Sí, tenim memòria de peix vermell a vegades, no? Una miqueta, Eugeni, els humans.
Sí, bueno, és que bueno, la evolució ens porta una miqueta a això, no? Hi ha una cosa molt que jo crec que tenim que tindre en compte, de que nosaltres estem com ja ara mateix, no?, acostumant a que el clima té que ser el que nosaltres volem que sigui per als nostres interessos, quan en realitat, en segon el context on vius, pues justament la temperatura, l'orografia, el clima en general és la primera essència d'allà on estem, no? I Andorra teníem una característica com a país de muntanya, a més tenim la ciutat o la capital europea més alta d'Europa, que és Andorra la Vella, vull dir que tenim unes característiques geogràfiques, climàtiques, orogràfiques i tal, que ens diuen de que estem en un context, sí que és una mica de la vessant atlàntica, però sobretot el nostre és tindre com a característica país de muntanya, i amb una muntanya i aquesta alçada que tenim, lo normal és de que el clima sigui, pues, una temporada important, sobretot a l'hivern, pues, que sigui de fred, sigui de neu, sigui, i com que no ho tenim en compte, vull dir que anem fent perquè tenim calefacció a casa i les carreteres estan netes, però això no ha sigut i no fa tant, i com deia a Josep ara, vull dir, jo me recordo que nosaltres a casa teníem l'obligació de tindre les voreres netes, les botigues, cadascú tenia aquesta obligació, no per llei, sinó com a usi costum, no?, de tindre els carrets nets, perquè lo normal és de que al novembre comencés a fer fred, ja començava les glaçades, i fins al maig hi havia una actitud i un comportament, unes formes de fer.
Sí, això aquests dies amb amics per França, jo els explicava, dius, aviam, aquí a Andorra que nevi és normal, estem preparats, estem acostumats, i fins i tot n'hi ha que quan comença a nevar diu, ostres, que bé, les carreteres estan complicades, ni fer alguna relliscada per alguna curva del Port d'en Valira, cosa que no es té que fer, però ja en sabem més d'un que hi va durant la nit.
La sense.
Exacte. I a partir d'aquí dius, clar, dius, hi ha països, però, per exemple, França i nord de França i altres països, dius, que nevi pot passar cíclicament cada equips anys o cada equips temporada, però la gent no aprèn, aparentment no tenen memòria, no?, de lo que pot passar, i no s'equipen, i quan cau la que cau ja tothom es queixa.
Bueno, és així, i de fet l'altre dia parlàvem amb un company i els governs, els comuns en general, estem fent una societat, i ho dic amb, amb carinyo i amb respecte per tothom, assistida. És a dir, avui en dia, Déu te'n guard, no trobessis una carretera amb una placa de gel, que sigui culpa del comú o culpa del govern, tot i estar Andorra a 1.800 metres d'alçada. Avui en dia ja no veus una carretera gelada. Recordareu tots, els cotxes abans anaven equipats amb claus pel gel. Ara ja no. No només ja no, sinó que fins i tot penso que està prohibit entrar als aparcaments i tot plegat. Però vull dir, estem tan ben acostumats i no ho valorem que ja donem per suposat que això serà sempre així, i això jo penso que és un dels problemes que tenim avui en dia a nivell de la societat.
Sí, tu que has sigut cònsol de Sant Julià, quanta gent ha tingut de renegar aquest dematí amb molts comuns per haver caigut, i fins i tot, alguns, no ho sé, que es plantegen, no, és que ni he de denunciar el comú perquè no han tirat sal.
Possiblement sigui així, quan no dubto de que tots els comuns hi han posat els màxims esforços possibles, segur, i que han començat a tirar sal al matí a primera hora, però al final el clima doncs és el que és i no hi estem acostumats, i per tant pues, allò sí. De he de vigilar jo més que el comú ja s'ha perdut de la nostra ment.
Sí, a més, sí. A més, mira, una altra característica que tenim d'aquesta evolució és de que en qüestió de responsabilitats el comú, per exemple, aquest cas dintre del territori, les té totes. Vol dir que si un ciutadà cau perquè hi ha un tros de vorera que està glaçada, a nivell de responsabilitat, el ciutadà pot fer una demanda legal al comú, i el comú tindrà que justificar, i si està mal conservada o s'ha fet una mala actuació, la responsabilitat d'entrada econòmica la té. Segur, eh? I hi han països, entre ells Andorra, de que inclús hi ha un col·lectiu que defensa els interessos de les persones, que inclús està esperant a veure de quina de les maneres pot interposar inclús legalment una demanda per afavorir el ciutadà, o sigui, que forma part inclús del seu propi negoci. Per llavors sí, estem en una situació en la qual pues, és complexa, perquè lo normal és que si neva, si treus la neu i pugui quedar una mica de glaç, doncs és que allò és inevitable. És que no ho pots fer, ni que fiquis sal ni que no fiquis. Vull dir, més ja no es pot fer. També entra la responsabilitat del propi ciutadà, no?
Del que dius, Eugeni, em ve ara com a reflexió, i em direu el que en penseu, que la societat ha evolucionat cap a una manera, com ho deia molt bé el Josep, que els nostres pares i padrins doncs tenint una certa consciència, i hem anat cap a una part d'assistència que vol la ciutadania per part de govern i comuns, i fins i tot dius que no fer negoci, no? Però dius, aviam a quina pessigada puc treure perquè he tingut un ensurt i cap a qui puc repercutir aquesta culpabilitat. En lloc de dir-te, escolta, hi ha unes casuístiques que fan que hi ha un cert risc i a tu d'assumir-lo.
Bueno, són coses que a mi se'm fan difícil d'entendre, però recordo un cas que vam tenir, i una vegada més ho dic amb carinyo i amb respecte per la persona, però vull dir, teníem una vorera que hi havia una rajola una mica aixecada, 3 centímetres aixecada respecte a les altres. Aquesta persona va entreposar, va caure i es va trencar una muñeca. Doncs la responsabilitat va ser el comú. A títol personal no se m'hauria ocorregut mai dir és culpa de que la rajola estigui aixecada. Per mi la culpa és meva, però no he vigilat i treposar. Bueno, doncs són aquestes coses que el món està canviant, la manera de les coses estan canviant, i cada vegada més va en aquest sentit, i com diu l'Eugeni, sí, hi ha gent que ja està esperant que algú li passi lo de la rajola per anar a posar una denúncia al comú, el govern o allà on siguin, evidentment.
Sí, i després tinc una altra, així, com a anècdota, vull dir que són d'aquestes coses difícils d'entendre. A l'estació de la Rabassa, tenim un cas, o sigui, teníem un cas justament de que va començar la temporada, i dintre de la temporada pues, bueno, va fer una bona nevadeta, bueno, i com sempre vam netejar tot, no? Els aparcaments, la zona d'arribada, i increïblement, amb una temporada d'afluència important de gent, pues, una vegada que es va treure la neu, que es va deixar tot el camí perquè la gent pogués accedir-hi, una persona ens va anar a veure a direcció per dir que s'havia caigut, que s'havia fet mal, de que tenia que anar a l'hospital, i que volia fer, que, no, volia donar, deixar constància de que qualsevol dany i responsabilitat seria de l'estació, perquè ella, per accedir a l'estació, hi havia neu i que va relliscar i que va caure. Bueno, amb una estació que el primer que tens que tindre és neu per poder fer la teva pràctica habitual, pues, lògicament, pues, hi havia neu. Vull dir, no pots treure la neu d'on té que haver-hi neu, m'explico? Pues, podíem dir moltes anècdotes i, bueno, i creen un conflicte, perquè després ja, clar, entres en paràmetres de que inclús ja et posen en dubte la bona imatge i bon servei que tu estàs fent, no?, amb aquell lloc, no?
Sí, són coses una miqueta incongruents, no?, per dir així, me'n vaig esquiar però vull que només hi hagi neu a la pista, no?
Sí, bueno, era simplement com afegir, afegir una mica d'exemple a on podem arribar, no?
Sí, que són coses que et dius... Com raona la persona per arribar a aquest punt de...
Bueno, sí, és allò el que intentava dir al principi, és de que és com que ara estem visquent d'esquena o pretendre que el clima s'adapti a nosaltres, no?, i a les nostres necessitats, no? Vull dir, en contres de l'inrevés, i aquí sí que ja parlo a nivell general, no? Vull dir, nosaltres tenim que fer i viure en funció de lo que és el clima i agafar les mesures adients i veure realment en allò on estem i tot allò que desenvolupem, pues tenim que adaptar-nos i ser previsibles. Torno a lo que és per exemple una estació d'esquiar. Jo me recordo que sempre m'acostumava a tindre una previsió de lo que podia representar en allò que estàvem i l'activitat que fèiem. Llavors, tu actues en conseqüència, però sempre amb la previsió de que el mes d'agost et pot nevar i de que el mes de desembre pues igual no neva i surt el sol, no? Vull dir, tu tens que adaptar-te i tindre previst l'adaptació al clima, no a l'inrevés, no?
Bueno, aquest clima, que per sort no podem controlar, ha sigut beneficiós, doncs, per a les estacions, per al país, per a aquestes festes. Naturland, 7.600 visitants. El mal temps, evidentment, pot afectar més o menys l'afluència, però bueno, són xifres, diguem, encoratjadors per a aquesta temporada, que és un camp de neu, doncs, que necessita justament una bona nevada per tenir una activitat més que consolidada.
Bueno, l'Eugeni en sap més que jo en aquest sector, eh?
No, sabem el mateix, he viscut moltes coses junts.
El que està clar és que sí, que és l'estació, malgrat sigui de fons, és l'estació que més pateix aquesta exposició solar, i per tant, sí, aquesta neu s'agraeix molt. Tot i els esforços que s'han fet de la inhibició artificial, doncs no n'hi ha prou, i bueno, la veritat és que aquestes festes han anat molt bé amb la nevadeta que ha caigut, i esperem que continuï així.
I tant, i tant. Sobretot que és una estació molt, molt, diguem, enfocada a la família i a una part, diguem, de gaudir de la naturalesa d'una altra manera, no? per dir-ho així. I bé, amb els anys que porta, doncs, també és aquest públic que s'ha sapigut assentar i venir més sovint, també.
Bueno, és aquesta part d'esquí de fons, que aquí a Andorra no hi ha una estació d'esquí a fons com aquesta de la Rabassa, i per tant tota aquella persona, família, que vol gaudir de, com tu deies, de l'esquí però de manera diferent, amb família i al voltant de la natura, doncs és un lloc idíl·lic.
Sí, com el que hem dit sempre, vull dir, a Sant Julià tenim la sort de ser, bueno, complementària, alternativa, i ser un valor afegit d'aquest país molt important, perquè, bueno, la Rabassa té moltes connotacions, no? Vull dir, ja com a espai, no? És un dels espais privilegiats que tenim al nostre territori, en el qual el seu accés és molt fàcil, arribes a aquella alçada i tens un espectacle de medi ambient, del territori, que és el seu primer valor, i a més, amb el temps, jo penso que s'ha sapigut a crear un, per dir-ho així, no?, un producte que no és competitiu, que és alternatiu, vull dir, és un reforç més de tots aquests productes enormes que tenim al nostre país, i aporta allò que, bueno, pues, diguem que és l'especialitat, per dir-ho així, no? I aquest concepte de família, aquest concepte de ser l'única i una de les millors estacions d'esquí nòrdic de tot el Pirineu, vull dir, amb la suma de totes les demés estacions i les seves activitats, fa que aquest paquet, per exemple, si parlem de l'hivern, de neu, pràcticament sigui únic Europa som, com a país som una referència, i jo penso que Sant Julià i la Rabassa pues que aporta aquest, aquest gra de sorra, no? Perquè la destinació d'Andorra, sobretot a l'hivern, sigui, sigui prou atractiu, i justament per aquesta variabilitat que donem d'opcions, no?
Ara que parles de la Rabassa, jo tinc bons records tant d'hivern com d'estiu de la Rabassa, però sobretot d'estiu de petit, per anar a collir navius salvatges per la Rabassa. No sé si encara n'hi ha, perquè fa temps que no hi ha, però tinc bons records.
Sí, navius i ceps, els que vulgueu.
Bueno, hi ha un altre públic, no?, per dir-ho així. Quedem a Sant Julià. Pastorets, hi ha hagut fred, però bueno, un èxit en totes les funcions, 700 persones més o menys en cada funció, per el fet que, doncs, el centre cultural encara no està, diguem, operatiu al 100%, s'ha tingut de fer davant de la Casa Comuna, però bé, amb un format diferent i també amb una molt bona acceptació per tota la gent que ho ha vist.
Sí, ha estat així. La veritat és que, malgrat el lloc no hagi estat l'idoni degut a la climatologia, el que dèiem fa una estona, no? Feia molt fred, sentat allà al carrer, crec que va ser el diumenge, la gent tenia 2-3 mantes al damunt, però tot i així, com a bons laurelians, a primera fila mirant els Pastorets, que penso que és... que és una insígnia de Sant Julià, els Pastorets.
Sí, sí, és, vamos, és que si faltessin els Pastorets a Sant Julià de Lòria, vull dir, es faltaria algo, però ja no tan sols a Sant Julià, no, sinó al país. És una referència, i la prova de d'aixins és la voluntat que hi ha hagut ja no a nivell institucional, no, de comuns o de departaments adients, sinó que el públic en general, els Pastorets l'han fet seu, forma part de la identitat, i jo penso que faci fred o segons les característiques que hi hagin, és el fet de viure aquesta tradició, que ja es podria dir, no? Jo sé, pues una, és com algo molt, ja forma part, no, de les tradicions, i la veritat és de que fa sembla estrany de dir-ho, no? Que amb tan fred i tantes condicions adverses, però en canvi és com, és la satisfacció d'haver-hi anat i participar, i és com el contrari, no? És com un valor, no? De personal,
sí,
també, no?
Ho vius encara més, no?
Sí, sí, perquè poses de tu realment a l'esforç, no? És un esforç, no? Però ho fas perquè ho sents, no? Per tant...
Sí, hem tingut dies frescos i encara en tindrem. Aquestes festes de Nadal hi ha hagut una valoració positiva per al sector de l'hostaleria i dels allotjaments turístics, malgrat la manca de personal amb lent èxit. Bé, cerca aquest canvi de decisió d'Espanya de febrer, ara a final serà l'abril, com els altres, dius, ha provocat, doncs, altibaixos i complicacions en el sector d'hostaleria, i segurament en d'altres també, per la contractació personal, perquè és una miqueta, ara et dic que sí, ara et dic que no. No hem quedat ben parats, per dir-ho així, per aquesta manca de solidaritat potser del govern espanyol en aquest àmbit.
Bueno, la veritat és que Andorra és un dels problemes que tenim. Penso que no és un problema nou, perquè amb els anys que l'Eugeni hem estat a la Rabassa, amb d'altres llocs, un dels problemes sempre era la contractació de personal a l'hivern. Segurament ara és una mica més complicat, però aquest problema de som un país de 90.000 habitants, rebem 7 milions de turistes, o 8 o 9, poc importa, i a aquests se'ls ha de donar servei, i molt concentrat a l'hivern, doncs comporta el que comporta. Aquest tema de treballador que vingui aquí en plan temporer, doncs és un tema complex de gestionar, i més quan s'hi posa, doncs, l'estat espanyol, i bueno, es comencen a barrejar, entenc jo, moltes coses, i cada vegada es complica més.
Sí. Sí que hi ha una valoració important a fer, sobretot quan diem Espanya és la que realment ens ha creat un context o un conflicte. Jo més aviat diria que nosaltres ja feia una mica de temps de que havíem abandonat una miqueta algunes cosetes que són bàsiques a l'hora de la productivitat, productivitat o als sectors productius d'economia, no? I en aquest cas, i a l'hivern sobretot, sabem que realment és d'allà on pràcticament visquem tot l'any, no? Vull dir, la indústria de la neu, per dir-ho d'aquesta manera, fa funcionar molt l'economia del país en tots els seus conceptes, no? I fa temps que ja veníem veient de que no s'estava intentant fer les coses que pensaven que es tenien que fer en conceptes de contractació de temporers, sobretot a l'hivern. Antigament, tampoc no fa tants anys, fèiem una cosa molt interessant, que era lo de la contractació al destí. I això ho havíem deixat de fer una miqueta. Per exemple, quan estàvem allà, quan portàvem el Camp de Nou a la Rabassa, davant d'aquestes situacions, nosaltres ja dèiem què podíem fer, perquè costa trobar, perquè més que costi trobar personal, és personal qualificat. És personal que tu tens que portar per fer una acció, i aquesta persona en 4 mesos pues, té que ser productiu. El que no pots fer és agafar una persona que no ha fet mai una sèrie d'accions o activitats, i si l'agafes i el formes al principi, quan bueno, se t'ha passat la temporada i no has fet d'aquella persona una persona ni per ell ni per l'estació que fossi productiva i eficaç, no? I llavors el que fèiem era buscar a llocs on tinguéssim aquest tipus de persones. Llavors s'hi juntaven, per exemple, Esquí Andorra, totes les estacions d'esquiar, nosaltres teníem la sort, no, de poder estar amb ells, i el que es feia, i es va fer durant molt de temps, és contractar amb Origen. Les estacions i els hotelers, els restauradors, diguem, totes les parts implicades, el que es feia és de que es juntaven, s'anava, en aquest cas es va decidir d'anar a Argentina, perquè allà, per ells, són persones que tenen el mateix idioma, que professionalment estan en plenes activitats, i quan ells acaben la temporada comença la nostra, i llavors allà es feia un workshop i llavors es contractava les persones. I nosaltres l'únic que fèiem és dir, pues nosaltres com a estació a la Rabassa necessitem tantes persones d'aquestes característiques, d'aquests perfils, i ahí els demés deien l'home seu, els hotelers també, i llavors sabíem que al final tenien que anar allà per aconseguir 1.500 persones d'unes característiques determinades, i ja venien aquí, ja venien amb l'habitatge i ja venien amb el contracte de treball amb l'empresa que ja garantitzava. Clar, això ho vam perdre una mica de vista, i després és una mica el problema que hem tingut, que ara hem tingut que tornar una altra vegada a fer-ho. I aquí és on jo penso que hem perdut una mica de possibilitats, haver-hi continuat i haver-hi previngut, no? La prevenció, jo, per mi, a vegades és una mica la solució, no? I és el que ara ens ha portat. Vull dir que més que Espanya o França decideixen dintre del seu espai Schengen per dir com tenen que circular sobretot els extres comunitaris, doncs bueno, és d'ells, nosaltres no hi formem part. O sigui, nosaltres estem contemplats dintre d'aquest espai Schengen, però nosaltres no podem decidir el que facin a la frontera francesa o la frontera espanyola. I la decisió que han fet a Espanya de que els extracomunitaris pues circulin pel seu país, pues, pues, què podem fer, no? Som nosaltres que tenim que fer la nostra feina, no?
Sí, estem una miqueta condicionats al que diuen els dos veïns de dalt i de baix, per dir-ho així. Però el que dius tu, Eugeni, és cert que si ja tenim una bona metodologia, diguem, fa anys enrere d'aquesta contractació d'Origen, una cosa que funciona, conservo, però com funciona, ho deixem de banda una miqueta a vegades i ja es farà tot sol, no? I Josep, és una miqueta el que passa.
Bueno, una mica és això. Després també penso que la situació del país, no només en el món de la neu, sinó també la construcció i altres, doncs la situació actual ha generat, i em permeto dir, aquesta disbauja, i al final tant estires de la corda que s'acaba trencant, no? Tenim la seu superenfadada perquè gent que ve aquí, treballa aquí, viu allà, no estan legals allà, no estan legals aquí, tot plegat. Penso que la situació que s'ha viscut se'ns ha escapat de les mans, i això ha fet doncs, generar això, aquest malestar, i miro sobretot cap al costat espanyol. I llavors, el que deia abans, tant estiris la corda que al final s'acaba trencant.
I dels que dius tu a vegades també és que aquests buits jurídics o aquestes escletxes que hi ha alguns que són especialistes per trobar-les i s'hi fiquen i dius, no, com aquí hi ha un buit legal, aquí ningú em dirà res.
Bueno, tornem una mica al que dèiem a l'inici de la conversa d'avui, no? Gent que espera que caigui el veí per portar una denúncia a la vallia, no? Veure el negoci, pues, hi ha gent que d'aquestes esquerdes legals munten el seu negoci, més enllà de pensar el que pot comportar a futur immediat per l'Estat o per qui sigui.
Ara que parlàvem d'esquerdes legal, no és realment el cas, però bé, hi ha hagut el malaurat incendi de Crans Montana, amb 40 persones malauradament que han traspassat. El reglament de protecció antiincendis d'Andorra encara està pendent de ser actualitzat. dius, jo per a equips raons professionals em vaig assabentar que em sembla que és als anys 80 encara el que està vigent.
L'any 78.
78, veus? Gràcies per aportar. Però clar, dius, del 78 avui dia, un enginyer em deia, no, és que el que, estan fent les enginyeries en obres noves, estan mirant el que es fa a França, el que es fa a Espanya, fan un compromís, segons el que ells pensen més adient, i a partir d'aquí endavant. Però dius, ostres, dius, aleshores, quan surti aquest reglament, en base de què es farà, i el que ja està fet, com s'ha supeditat, també. O sigui, que aquí és un mal de cap gros que pot haver-hi.
Bueno, explicat com ho expliques tu, Enric, sí, és veritat. Conec bastant el sector, estic en el sector de la construcció i, per tant, conec el reglament i conec el sector. Val a dir que a nivell de projectes, de el que són projectes de seguretat contra incendi, la base legal és el reglament del 78. Però també val a dir que el govern ja va treure en el seu moment un esborrany de reglament que no va ser aprovat mai, que la major part d'enginyeries treballaven amb aquell esborrany de reglament que anava molt més enllà que el propi reglament actual, encara avui. I a data d'avui el govern torna a tenir un nou esborrany que ja ha passat també pels col·legis professionals corresponents perquè donin el seu vistiplau amb la finalitat de que aquest sigui aprovat i passi a ser el nou reglament de treball. Majoritàriament, almenys nosaltres així ho fem, treballem, com tu bé dius, amb aquests esborranys que venen a ser còpia, entre cometes, del que seria la reglamentació espanyola i francesa.
Bueno, que també és bo que no farem un encís enrere, no? Però sí que, per exemple, el sistema de cases es va copiar del sistema francès. Si tenim dos veïns que tenen coses que estan ja molt ben pensades, ho mirem, si hi ha matisos ho adaptem a les necessitats del país i ja està, i endavant.
És així, i al final jo parteixo de la base que és una qüestió de seguretat i, per tant, el concepte és molt clar i molt bàsic. Tampoc no tenim massa invents a fer, vull dir, al final estem parlant de mitjans humans i mitjans d'instal·lacions, les que toquin, vies, extintors, ruixadors, i a partir d'aquí penso que el que aplica molt és el sentit comú, i a més ja s'han fet passos endavant en aquest sentit. Avui en dia qui valida això també són els bombers. Quan és un edifici de gran alçada són bombers que validen el projecte, o validen, o si més no, revisen i miren i t'acompanyen en aquest sentit. I per tant, bueno, penso que s'ha de fer un reglament sí o sí d'una vegada per totes i que sigui l'eina legal per tirar endavant els projectes, sí o sí, però també em permeto dir que no estem tampoc tan lluny com pot que Espanya o França amb la reglamentació vigent.
Bueno, això és una cosa de que, diguem, és agraït de sentir, perquè dius, clar, si el reglament és el 78 i la gent es queda amb el que queda el 78, dius, caram, dius, no anem bé, no? Però és cert que a vegades hi ha coses que sorprenen, no, Eugeni? Que tenim coses que s'han quedat una miqueta en el tinter, clar. I dius, ostres, i avui dia encara tenim això que de data de tants anys i que potser ja estava bastant desfasat.
Clar, jo estic totalment d'acord amb el que ara ha comentat el Josep, perquè és tal qual, a més és la seva especialitat, és indiscutible que...
Per això ho he fet també,
diu,
eh?
Claro, sí, per això que, al contrari, es va superbé perquè és de primera mà, no?, per dir-ho d'aquesta manera. Jo només, com a ciutadà, dos reflexions a fer. Una és la banda legal, vull dir, si aquestes propostes, no?, de modificació o adaptació d'una llei originària, a l'hora de que passessi l'incident, com es valoraria, no?, jurídicament, per dir-ho d'aquesta manera, perquè si hi ha una llei que és la que preval i l'altra no està aprovada, aquí les companyies d'assegurances o tal s'agafarien a què? A la del 78.
Està clar.
Ho dic jo, com a ciutadà.
Jo també ho entenc així.
I després una altra, Josep, que a mi també, com a ciutadà, sempre, et quedes amb el dubte, ja no per la velocitat, no?, la hiperactivitat que tenim a nivell de construcció, d'aquesta renovació, per dir-ho d'aquesta manera, modernització del país a nivell de vivenda, a nivell de promocions d'immobles i tal. El que em preocupa és que si realment aquesta velocitat que portem, nosaltres estem preparats professionalment, amb persones, i sobretot quan ara dius una cosa importantíssima, no?, de que tenim aquesta convalidació, per dir-ho d'aquesta manera, o aquesta aportació que fan els bombers o altres mitjans, d'aquestes famoses construccions que tenim que estan desproporcionades en el nostre territori, no? Per exemple, aquestes famoses torres, no? Que diuen de que si la potència de l'aigua, que si hi ha un foc, els camions, o sigui, hi ha com una dubte ciutadana si realment aquestes normes també estan de l'origen i aquestes modificacions estan adaptades, no? Aquesta nova i aquesta nova manera de construir, no?
Bueno, sense voler entrar al detall perquè no conec el que s'ha fet a les torres en qüestió, però vull dir, d'entrada, una torre d'aquest estil, les que tenim a Escaldes, que són projectes totalment diferents a lo que s'està acostumats a fer. Si nosaltres féssim un projecte d'aquest estil, el que sí faríem d'entrada és agafar el reglament francès o espanyol que parle d'edificis de grans alçades, vale? Doncs aquí, en aquell reglament, ja queda 100% contemplat el que exigeix aquell reglament, quin és, què és el millor que toca per preservar la seguretat de les persones que hi viuen, no? I per tant vull creure que el que s'ha fet en aquestes torres és això, és a dir, agafar la base del 78 d'Andorra, com que no és suficient i en som conscients, s'agafa un reglament francès o espanyol, i en aquest cas concret, si fos una torre avui, no sé què va passar en el seu moment quan es van fer aquestes, però avui el projecte aquest en qüestió aniria als bombers. Els bombers mirarien tot el que ocupa dins d'aquest projecte, farien un informe favorable o desfavorable. Si el fan desfavorable, a tu de tornar-lo a reprendre i tornar a modificar el que toqui, no? I un cop validat per bombers, se'n va al Departament d'Indústria, que també hi acaba de posar el seu segell, val? Per tant, penso que el procediment que hi ha a nivell administratiu és força garantista. És a dir, penso que en aquest sentit podem estar tranquils. Que després l'escala arribi a dalt, no arribi a dalt, segurament l'escala no arribi a dalt, però hi ha d'altres mitjans interns a l'edifici que ja fan que l'escala no cal que arribi a dalt, segurament. Pot ser un dipòsit a la part alta, pot ser una columna seca, pot ser ruixadors, pot ser molts mitjans que no té per què ser només l'escala que arribi a dalt.
Sí, ara que comentaves això, és cert que malauradament, quan hi ha doncs, una catàstrofe com la de Crans-Montana, a partir d'aquí salta una miqueta les alarmes. Ostres, i en el nostre país, i en els nostres locals, i això és el que ha passat segurament a Suïssa, a França, a Espanya i en molts països d'Europa. Ostres, dius, amb aquesta catàstrofe, com ho tenim, no?
Hi ha un altre factor que la gent no en parlem massa, que no només és el reglament com a tal, sinó és l'ús de la pròpia instal·lació. És a dir, no sé, Crans-Montana, no conec el cas, però vull dir, quan nosaltres fem un projecte X, del que sigui, l'ús que sigui, amb el local que sigui, el propi reglament ens determina una ocupació de tantes persones per metre quadrat. Surt un nombre de persones i aquestes persones s'han de poder evacuar amb les portes, les sortides, les escales, tot plegat. Ara bé, si el titular de l'explotació multiplica per 10 l'aforament permès per aquest ús o calculat per aquest ús, tens un problema, ja no has d'evacuar 1.000 persones, has d'evacuar 3.000. Llavors, potser sí que falta sortides, potser sí que falta, per tant, l'ús de l'espai, del negoci, és un factor superimportant també. No pots ficar la gent cada 50 centímetres un apretats com a sardines. Si els hi fiques, pot ser que tinguis un problema per evacuar tot això.
Sí, fent una pinzellada d'una imatge que ara dius això, no és el camarot dels Mas Brothers, per dir-ho així, que tens 20 i pico persones en un camarot d'un barco que només hi ha una porta i, evidentment, doncs no serà fàcil sortir-ne.
Correcte. Bueno, és una mica aquest factor, penso que també la gent que explota negocis ho hauria de tenir molt en compte.
Sí. Bé, coses que tindran en compte. Bé, s'ha decidit l'Assemblea Ciutadana per a aquesta visió de futur del país. Més de 450 persones es van apuntar i ja s'han donat les 50 persones escollides. Bé, és una reflexió, diguem, profunda de moltes vegades, ho que has dit tu, Eugeni, i tu, Josep, aquí a la tertúlia. Doncs, què volem ser de futur i quines preguntes es fa sobretot la ciutadania per poder després, diguem, transmetre doncs, a govern i a comuns, també.
Bueno, la iniciativa i el concepte jo ja el comparteixo plenament. Val? Fins i tot vaig anar a una reunió d'aquestes de participació ciutadana com a ciutadà, però em queda una mica de mal regust de boca quan, per exemple, l'any 2000, m'atreveixo a dir 17-18, ja es va fer des del Consell General tota una sèrie de reunions a les parròquies per marcar justament aquest full de ruta de país a mig termini. Allò per mi es va quedar en un calaix i el mal sabor que tinc de boca és, passarà el mateix amb això? És una pregunta que llenço i vaig participar-hi, eh?
Sí, el que vols dir, Josep, és quines garanties hi ha de el que s'ha fet 2017, per dir-ho una data, encara que sigui 2018 o 2016, tant li fa, es va fer. Avui dia es farà tot això, necessitem recursos, un cost econòmic, evidentment, i després què en traurà, no? Que no sigui, com es diu, que no sigui una muntanya que, diguem, doni un ratolí de sortida.
Està clar, i a més a la reunió que jo vaig participar, com a recull d'idees, doncs pot estar molt bé. Al final són idees que pots sentir en qualsevol conversa de carrer. Val? La ciutadania tenim unes idees, uns conceptes, una visió que és segurament molt limitada per falta d'informació, per falta de molt coneixement del que pot passar a fora fins i tot de les nostres fronteres. I per tant, com a recull d'informació està molt bé, però desenvolupar tot això i poder plasmar això en un full de ruta, per mi és lo complex, eh? I aquesta feina, al meu entendre, no s'ha de fer ara a portes d'unes eleccions, sinó s'ha de fer abans d'anar amb unes eleccions i un programa clar, amb un full de ruta clar, i què és el que volem del nostre país a mig termini.
Model d'estat, no? Model d'estat, que és la paraula màgica. Des de l'any 1990 jo personalment he tingut el privilegi i l'orgull de dir que he participat pràcticament en tots els treballs que s'han intentat impulsar des de govern, iniciatives, no? D'aquest famós, digue-li pla de màrqueting, digue-li, no? El que cadascú que li pot aplicar un nom, però és en definitiva intentar consensuar què som com a país, quins són els nostres valors, quins són els nostres defectes, i a partir d'aquí veure com, quan i de quina manera podem arribar a ser o tindre aquest model d'estat. Jo penso que sempre parteix de la base del debat, del consens, i després aplicar tot aquell debat i tot aquell consens que s'ha tingut. I normalment això sempre es fa amb una taula. I dintre d'aquesta taula tenen que haver-hi tots els interlocutors vàlids. Els principals actors, per dir-ho d'aquesta manera, no? Aquells que realment són representatius de cada àmbit d'aquest país. No? Dic-lo de l'any 90 perquè jo calculo que s'hauran fet com unes, jo hauré anat com unes 6 o 7 reunions o taules de treball per intentar buscar aquest model. No s'ha aconseguit ni un, ni de l'Andorra 2020, ni l'Andorra 2010, primer va ser Andorra 2000, però és que ja als anys 90 i algo ja venia munt del Pompó Cuny, un suís que va vindre, que va aterrar aquí, ja va fer el primer, crec que va ser a l'època de que estava cap de govern Òscar Ribes, i ja es va intentar buscar aquest model, no? Basat sempre en la nostra idiosincràsia i sobretot en les nostres característiques com a país. Va haver-hi una molt important que va fer una empresa catalana molt coneguda en el món del turisme, i s'intentava buscar Andorra que fos una destinació del turisme excel·lent, i es van fixar en diversos països, Canadà, bueno, en països que són referències dintre del context turístic, no? com a destinació, i van començar a treballar, seria cap a l'any 2000, una cosa així, i va dir una cosa molt, molt, molt interessant. Quan es va reunir a tots els interlocutors, estava tot el que és hostaleria, restauració, estacions d'esquí, inclús hi havia algun representant de la ciutadania, perquè és aquesta manera, no? Una miqueta el que Josep més o menys intenta dir, o jo crec que intenta dir, no? Quan estaven tots reunits, va dir una cosa molt important. Aquest pla estratègic que estem creant per crear un model d'estat, ho estem fent el que vosaltres penseu que sou les màximes representacions de tot el que és el teixit tant social com a econòmic del país. D'aquí sortirà un debat, un consens, i nosaltres professionalment us ajudarem a posar-ho a sobre la taula i posar-ho en valor. Normalment, diu, la nostra experiència són els que van fer el plan d'excel·lència del Canadà. I van dir, el més important és l'acompliment, perquè costarà molt temps, molts diners, tindrem molt debat, perquè cadascú defensarà que el seu territori, no?, que el seu apartat sigui no, el beneficiat, diu, però teniu que tindre en compte de que si sou capaços de després de fer tot aquest treball i que estigui per aplicar, que necessitarà un temps aquesta aplicació, es té que instaurar, i aquí tots tenen que posar de la seva part. Si no s'acompleix al 100%, perdereu el temps i els diners i no arribareu mai a assolir el repte de tindre el país que vosaltres desitgeu, que és la vostra voluntat. Diu, l'important és que l'apliqueu. No hi ha hagut ni un sol pla d'aquestes característiques que s'hagi pogut portar a terme, com a qual una mica la reivindicació que estava fent o el comentari que feia Josep, està superbé aquesta iniciativa a nivell ciutadà, però es té que arribar una mica més enllà i tenim que ser totes les parts els que puguin dir i aportar la seva per intentar veure si realment aquest estat o aquest país necessitem una sèrie de característiques o d'accions que després es puguin portar a terme. Si no és d'aquesta manera, es quedarà com a un debat, es quedarà com a una iniciativa necessària, perquè té que ser així, però es necessita d'alguna més per poder arribar.
Comparteixo plenament el que diu l'Eugeni, però després també hi ha altra part de la pel·lícula que dius, és supernecessari, ho comparteixo plenament, donar veu i vot a la ciutadania en general, però a la reunió que jo vaig anar, que era a Sant Julià, érem 9 persones. Llavors dius, què volem? També com a, ja no només la culpa no és ni blanca ni negra, però no només és dels polítics, sinó també nostra com a ciutadans, de dir, ens convoquen amb una xerrada perquè puguis expressar, i som 9.
I després són 400 que es queixen.
No, 400, no. Igual són 5 o 6.000, que diran que vaya història, vaya projecte, vaya no sé què, això no va enlloc, ja, però el dia D no hi eres. I això també una crida a la participació ciutadana quan ens donen l'opció.
Exactament, importantíssim. Importantíssim.
Del que deies abans, Josep, el fet que sigui abans unes eleccions, el resultat o les anàlisis també d'aquesta participació ciutadana pot donar peu o fer reflexionar partits polítics a dir, doncs mira, construiré la meva proposta política de programa arran de també el que filtrarà o es comunicarà o es donarà veu d'aquesta participació ciutadana també.
Crec que la resposta t'ha donat l'Eugeni.
Sí.
8 plans o 9, no sé si això s'ha reflexat mai en cap programa polític. Cosa que sorprèn, perquè al final hauria de ser un únic pla, un bon pla, anem-hi junts i anem a qui cregui, evidentment, a escriure negre sobre blanc en el seu programa electoral quines són les accions que duré a terme, que surten d'una consulta popular o d'uns diners que ens hem gastat amb uns experts que venen de no sé què, de no sé on, i això és el que jo tiraré endavant. I un cop sigui sentat a la cadira, compleix amb el que has promès, que aquesta és l'altra part.
D'aquesta participació i reflexió ciutadana, ahir tenia l'Omar El Bashiri, que com tertulià, i em va treure una frase que em va agradar molt, que va dir, si vols saber una miqueta el termòmetre o l'opinió de la ciutadania, vés a un bar i escolta les converses. Dius, caram, fent tantes enquestes, tantes, potser costaria menys calés, diguem, a govern i instituts de sondejos, i envieu gent als bars que escolti una miqueta el que diu la ciutadania allà.
És així, jo també comparteixo plenament, però també cal veure qui envies al bar, o jo dic també dic a la peluqueria, perquè és un dels punts que també t'enteres de molta cosa, i per això dic, vigila qui envies. Si vas tu en persona, no funciona. Em va passar les eleccions comunals, anava a la peluqueria, les tenia guanyadíssimes, anava al bar, ho tenia guanyadíssim, i al final em van fotre un mastegot que encara dono voltes ara. No? Llavors, a partir d'aquí, sí, és un foro que es percep el pols de la ciutadania, però si tu ets implicat no hi vagis perquè et diran el contrari.
Sí, és l'altra cara de la moneda, no? Per dir-ho així.
Qual. Sí, bueno, i després ja... Bueno, a vegades, en broma, diem, bueno, si realment vols enganyar algú, fes una estadística. O sigui, vés a parlar segons... Això és molt manipulable. Té que ser fruit de la naturalitat. També és molt important a quin tipus de bar vas. Ja no qui va, sinó a on vas, no? Perquè ja són sectors que ja, pues, si ja és a tiro fixe, pues, ja està, no? Però sí que és veritat que tot té que basar-se amb els interlocutors vàlids, que això sí que és important, perquè moltes vegades la ciutadania tenim ganes de participar, però a vegades les nostres capacitats i habilitats pues, a millor no són tampoc les adequades per aquell tema molt en concret. Llavors, la ciutadania tenim ganes d'expressar-nos, no? I tenim l'obligació i la necessitat, per dir-ho d'aquesta manera, d'expressar-nos, no? Però en temes que són tan... En aquest cas, ja no... Podria dir també polítics, però sí, sobretot complexes. Es té que anar molt al tanto perquè moltes vegades l'opinió generalitzada de la realitat, ara podem dir, escolta'm, va, que el govern, que això és una miqueta el tema de dia a dia, no, és que els pisos, és que es tenen que fer més pisos, i jo faria 2.000 pisos que són els que es fan falta i el govern que es gastin els diners, i tu dius, sí, tens raó, el fons és aquest, però els mitjans, com ho fem? Amb què? Tenim terrenys, tenim diners, clar, hi ha coses que no és que tu les vulguis i les necessitis, i sigui absolutament coherent, no? Però hi ha coses que no es poden fer, llavors es tenen que actuar d'una altra manera, no? I és per això que tenim aquest, nosaltres tenim al nostre país una gran avantatge, i és de que som pocs, ens coneixem tots, i si no som família, som amics, i ostres, i el que és bo pel país, que jo crec que tots volem el millor pel país, i el que és dolent ja ho sabem tots, només és com posar-nos d'acord d'una vegada amb una taula de treball, de consens, digue-li pacte d'estat, digue-li, podem utilitzar moltes paraules, però que siguem tots junts i els interlocutors vàlids, que fruit de lo que hem escoltat, fruit de lo que ens diuen els especialistes o fruit de la nostra opinió i pròpia capacitat i habilitat, siguem capaços, sense aixecar-nos d'aquella taula perquè no estiguem d'acord, de plasmar un model d'estat. Jo penso que seria una mica com a lo coherent, no lo que digui només la ciutadania amb això de la participació ciutadana, sinó que la participació ciutadana també estiguessi en aquella taula conjuntament amb tots els altres interlocutors.
Això és molt bonic, és
lo diríem utòpic,
és
no?
El que hauria de ser, ja. Però si mai t'assentes en una taula per parlar d'això, i aquesta taula al final és política, perquè ho ha de ser, perquè al final són els polítics que hauran de tirar això endavant, la següent frase és, vale, però ho lidero jo, eh? No, jo no, ho lideraré aquell altre perquè... I ja està.
No, jo per això deia...
Els egos, que de sempre...
Jo sé, però jo per això, ja has vist que el primer que he dit és sense aixecar-se de la taula perquè no estiguem d'acord, sinó del debat. Perquè el que val en un debat i en un consens és el que majoritàriament es veu que és el millor que pot ser pel país. Tenim que partir d'aquesta base, si no hi ha...
És així, i ho comparteixo plenament, però després el que també tinc clar és que quan es comença després a barrejar la política, els egos personals, els interessos i tot plegat, aquell debat previ que tenia una molt bona intenció queda totalment fora de context, ja està, ja s'ha perdut.
No, sí, per això posava l'exemple d'aquests... tanta quantitat de plans estratègics que s'han fet.
Correcte.
I que cap s'ha portat a terme. Perquè cada vegada, a més, s'ha fet molt polititzat. I què passa? Que nosaltres, moltes vegades, abans no, aquest país, la seva història ja diu que ha sigut fruit de que grans promes ens han portat pels interessos d'aquest país, i el Virtus Unita Fortuna ha funcionat fantàstic. I es feia estat. Primer era el país, i tots estaven pel país. I ara es fa molta política, vol dir mandat, vol dir que moltes vegades hi ha molta bona voluntat i es fan moltes propostes i moltes lleis i tal, però quan acaba el teu mandat, si perds, tot allò quedarà en un calaix, i el que vingui nou farà el seu projecte polític.
Tal qual.
I el principal perjudicat en aquest cas és el país, no? I per tant la ciutadania.
Del que diu, i per acabar el programa, bé, dos comuns que estan implicats en el tema. L'altre dia va sortir doncs aquest projecte del tramvia, doncs per a la seva traçat segregat, té que mirar doncs Comú d'Escaldes, Comú d'Andorra i Comú de Sant Julià viabilitat, el cost ja el sabem més o menys. El que deies tu, aquí és que tothom es posi d'acord, si hi ha els calés, els egos, i si ho veurem, perquè es va parlar molts anys enrere també d'un tren penjat, o sigui que, bueno, penjat, diguem...
Sobre el riu.
Sobre el riu, sí. I tampoc no es va veure, i tant de vol teníem avui.
Bueno, a toro pasado, com diuen, les coses es veuen molt millor, no? Però vull dir, el discurs que tenia en aquell moment el cap de govern, senyor Marc Forner, que tothom, jo dic amb carinyo, deia que era un projecte de boig, que allò no podia ser, avui en dia ja no es veu tan de boig com es veia en aquell moment, no? Com tu de dius, tant de bo el tinguéssim avui. Bé, en tot cas jo penso que s'ha d'agafar el toro per les banyes, s'ha de mirar des del punt de vista tècnic, hi cap o no hi cap. Personalment, Sant Julià és el que és, parlo de Sant Julià, és un fons de vall superestret, no sé si tècnicament té cabuda aquest tren o aquest metro o que sigui, no sé si cap. Que no sigui per sobre el riu, no sé si cap, tècnicament. Però si tècnicament és possible tirar-lo endavant a la resta de parròquies i estem parlant d'aquests 400 milions, s'hauria de mirar de trobar alguna concessió, s'hauria de mirar de trobar una solució, és a dir, que els diners no siguin el problema per posar una fi a aquest problema que tenim avui en dia ja de circulació.
Sí, home, nosaltres ja està clar que Andorra ja fa molts, molts, molts anys que s'haguessin tingut que plantejar lo del transport segregat. I hi ha hagut diverses oportunitats. El Bofill, quan va vindre, que va crear just el projecte de Meritxell, ja es va parlar a la Comella de fer un centre de recepció, i a partir d'aquí funiculars que anaven d'una vall a una altra. Vull dir, el problema del transport segregat per un país de muntanya com el nostre és vital. Així ho ha vist Àustria, així ho ha vist Suïssa, així ho ha vist qualsevol destinació, almenys a nivell europeu, i realment un dels èxits, per exemple, Suïssa, és el model mundial en transport segregat, i és un context orogràfic que en alguns cantons més complicat que el nostre d'Andorra, com a qual això ja es tindria que tindre en compte, no? Inclús Claret, a la seva època, quan netejava les carreteres i començaven a pensar en fer túnels al nostre país, no? I que és que tot això, clar, és que a toro passau sí, però és que sempre es passa el mateix. Vull dir, quan aquest famós projecte de Marc Forner, es van quedar també tots sobtats perquè en un Consell General es va dir que deien, bueno, que tenien que fer una sèrie d'actuacions amb el territori, i inclús algú va dir, no, és que aquí aquest territori, crec que va ser la vall de Grau Roig, que tenien que fer un túnel que connecta amb Bellver, que connecta, per allà connecta a Bellver, i que aquest transport segregat, i van dir, no, és que quedem exposat a l'exterior i el nostre país tindria problemes a l'hora de, podria ser quasi com dir invaït, no? O sigui que realment ens ha faltat aquest concepte, no? de temps, no? I de fer les coses a temps. Quan el projecte de Marc Forner, que feia aquest tren
vora Rí,
el metro aeri o el tren aeri, inclús a nivell econòmic estava subvencionat, ens subvencionaven a canvi de l'explotació a aquells anys, crec que no m'equivoco, eh?
No, per aquí, vull dir, al final no hem d'inventar res que no estigui ja inventat. Telefèrics, telecabines, que ja estan subvencionats en funció del tiquet que es pague, bueno, s'ha de buscar alternatives en aquest sentit, és a dir, no podem fer això, al meu entendre, a costa de les arques dels ciutadans. És a dir, hem de buscar una concessió, s'ha de buscar alguna manera que no sigui un problema als diners.
Home, Andorra la Vella, el famós projecte del funicular que tenia que fer, que Dolpenmeyer subvencionava el projecte de portar el telefèric a Enclar.
Enclar, bé.
Correcte. Eugenio Santiago, moltes gràcies per vingut avui.
A vosaltres, gràcies.
Et dic fins la propera. Josep Majoral, merci per la teva presència.
Gràcies a vosaltres.
També et dic fins la propera en aquest any. Nosaltres ens tornem a trobar demà divendres per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.